El nivell del 17.000 punts, una jornada d'una elevada volatilitat marcada pel preu del petroli i el gir a la baixa de Wall Street.
Arribem així a les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. ib3 Ràdio.
Com està un llibre revelador sobre dos personatges perseguits per l'estigma i la música en directe marcaran el programa en un divendres en què han sabut que Palma queda fora de la cursa per ser capital europea el 2031. Càceres, Granada, Oviedo i Les Palmes en són les finalistes. Comença l'Aviador, comença la cultura i ib3. Benvinguts. I precisament començarem el programa parlant amb el coordinador de la candidatura de Palma 2031, Toni Riera, a qui li demanarem pel futur dels projectes inicialment previstos per aquesta fita. Després rebrem l'historiadora Laura Miró, que acaba de publicar amb Leonard Muntaner, Nicolau Marieta i Ina Simón, biografia de dos xuetes dissidents. La veu i l'harmònica d'Ignasi Simó i la guitarra de Balta Bordó hi posaran la música en directe de cada divendres i acabarem amb les propostes culturals que ens preparen cada setmana Anna Gornés, David Ventura i Gavi Roda. Són les 6 i 6 minuts. Lluís Fortes és el control tècnic. Com estàs, Lluís? Comencem.
L'Aviador, ib3 Ràdio.
Palma, palma de mi mano. Palma.
Ens hagués agradat avui titular Palma finalista en aquesta cursa per ser la capital europea el 2031. No ha pogut ser, ho dèiem ara mateix, Oviedo, Les Palmes, Càceres i Granada han estat les elegides. Toni Riera, coordinador de la redacció del projecte, com estàu?
Què tal? Bones tardes.
Molt decebut... sorprès, perquè és veritat que, no sé, on se'm tendeix a pensar, no?, que la ciutat que més coneix té possibilitats, no?, de ser triada, i a més és veritat que des d'un punt de vista segurament egoista, no?, coneixíem bé el projecte que es presentava, però sabem quins criteris han primat en aquest cas.
Bé, el cert és que l'informe del jurat no és públic encara, tindrem pràcticament un mes en conèixer-lo. El que és evident és que, doncs, bé, Palma era conscient que començava aquesta cursa en desavantatge. Cal pensar que, per exemple, Granada ja s'havia presentat altres vegades i havia quedat finalista. Es veu que altres candidatures, doncs, venien fent feina amb aquest projecte des de feia més temps. Mm-hmm. I nosaltres, d'alguna manera, doncs, vàrem optar per, bé, aprofitar un poc el caràcter innovador i vanguardista que pensàvem que podíem aportar a una candidatura d'aquestes característiques. I a partir d'aquí, doncs, s'ha fet molta de feina durant aquests darrers mesos i pel que sigui, doncs, el jurat doncs, no ha acabat de valorar el projecte, no? I ara caldrà veure exactament què és allò que ha fet tombar la balança cap a un lloc i cap a l'altre, no? I estarem desitjosos de veure aquest informe i veure exactament que on han detectat alguna debilitat i també veure si assenyalaven algun tipus de fortalesa.
Efectivament. El balà de Palma, Jaime Martínez, ja ha dit que les inversions, que els projectes previstos seguiran endavant. Clar, se trata tampoc de no tudar la feina feta, no? Completa, segurament a anys vista, amb invencions molt, molt específiques i també molt, molt rellevants, i tot això, imagino que fins i tot
independentment dels canvis polítics que pugui haver en els pròxims anys, continuaran endavant.
Sí, el cert és que tal volta el més positiu, no, de que et presentis un concurs, que al cap i a la fi és el que hem fet, és fonamentalment que també és una oportunitat per esperonar i també per trobar complicitats al voltant d'un projecte estratègic, no? Moltes de vegades, doncs, no només a nivell del sector cultural, sinó en molt d'altres àmbits, clar, sovint, doncs, a veure que el dia a dia, doncs, comanda, no? I quan aixeques la mirada l'any 2031, doncs això et permet, doncs, forjar visió, forjar mètode i, sobretot, també orientar uns recursos, no? I jo crec que aquestes complicitats en les que jo ara apel·lava amb el sector cultural, jo he disfrutat de fer feina en la mesa creativa, en la mesa artística, conèixer les seves propostes, veure també un poc doncs, quina era la política que des del propi Ajuntament volien impulsar, trobar aquest equilibri entre cultura, turisme i en el mateix temps també, i per què no dir-ho, aquesta necessitat de transició que té la ciutat, no? Mm-hmm. També en aquests moments. Doncs tot plegat, jo he de reconèixer que per jo ha estat un gust coordinar-la, he disfrutat molt, he pres molt, i vull creure i pensar doncs, que no ha estat feina de bades, i avui el Baladú ho deia, i de fet n'havíem parlat, i la idea és que d'alguna manera doncs, tot això serveixi també per traçar aquesta estratègia, no?
Clar, parlàveu en passat, el seu paper com a coordinador d'una candidatura que ja no és tal, evidentment canvia. No sé si de qualque manera continuareu vinculat en aquests projectes que segons ha dit el Baldes, sí que continuaran en marxa.
Sí, bé, en qualsevol cas, és cert que la meva participació doncs sempre havia estat programada un poc per acompanyar la ciutat en aquesta, en aquesta fase, no? De selecció, de posar d'alguna manera les bases perquè es pugui desenvolupar aquesta candidatura en cas de que arribes a port. I la veritat és que, bueno, pues ara jo, òbviament, m'agradaria d'alguna manera poder seguir de prop el projecte, però, òbviament, no l'intensitat i la dedicació que ha estat aquests darrers mesos, no? Que la veritat és que ha estat una cursa intensa, no? Però ha estat guapa, però molt intensa.
Toni Riera, de tota manera, enhorabona per tota la feina feta. S'ha sembrat i esperem també que aquests projectes, efectivament, pel bé de la ciutat i de tot el teixit cultural, continuen en marxa. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Gràcies. Adéu. I me hablarás de amor. Al ver el cielo, en Palma de Mallorca, en Palma de Mallorca.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
Continua l'Aviador, són les 6 i 12 minuts. Persones que van esdevenir personatges, que van viure als marges per decisió pròpia i també perquè van transitar una societat que penalitzava la dissidència. Xuetes i diferents, marcats per partida doble. Nicolau Cortés i na Simona Valls van rompre esquemes i ho van pagar. Car, Laura Miró, descendent d'aquell estigma, els ha rescatat pel present. Avui parlant d'un llibre revelador i de dues biografies fascinants. Que ens acompanya en aquesta entrevista perquè l'autora així ho ha decidit. Laura Miró, com estàs?
Bon vespre, moltes gràcies per convidar-me i per parlar un poc així d'aquest llibre que crec que bé l'he fet en tota sa passió, no? I bé, gràcies per aquest espai.
Gràcies a tu per haver escrit aquest llibre, que per jo ha estat molt revelador, tot he dit ja en diferents ocasions, inclou Maria Tina Simona, biografia dels xuetes dissidents, editat per Lleonard Muntaner. Com arribes a la història de... Perquè, clar, quan me va arribar el llibre, que l'editorial m'ho va enviar, perquè ho havia demanat, comentant amb el meu cercle el personatge, sobretot de Nicolau Marieta, sí que coneixien gent de generacions Pantura abans que la meva, sí que coneixen el personatge, però jo crec que se l'ha oblidat una mica, no?
Sí, Nicolau Mariet és un dels personatges, tot i que és vera que s'ha oblidat, però és que encara més oblidada està na Simona, no? Clar. I jo arribo en aquests personatges perquè a casa meva, bé, som xuetes, i un dels personatges dels quals se parlava era precisament de Nicolau Marieta, i només pensant la paraula Marieta ja tenies més curiositat. I per què li deien així? I tot això, no? I sempre me contaven que era un home diferent, que anava vestit segons els estereotips de l'època de dona, que anava maquillat i tot això. I de fet, quan me vaig presentar en el concurs, en el Font i Roig, vaig presentar un llibre primer amb un altre personatge, però després vaig poder, perquè m'ho van demanar, si fessis una mica, diguéssim que trobassis un personatge paral·lel en Nicolau, podríem fer un llibre que quedés completament redó. I així ha estat, perquè després, llegint un altre llibre, a una nota de peu de pàgina vaig trobar una petita cançoneta que deia una cosa així com «Ona Simona, quina lota mermona, quina llàstima que sigui xuetona». I a partir d'aquí dic «Ostres, i qui és aquesta Simona?». I vaig començar a indagar un poc més. Primer no sabia ni quins eren els seus llinatges, no? I després, cercant referències de premsa i tot això, vaig arribar a noms i llinatges. I vaig veure que darrere d'ella, encara que dins el llibre no ocupa tant de volum com en Nicolau, perquè se coneixen moltes més dades de la seva vida, hi ha hagut molta més gent abans que n'ha parlat, però també que hi havia una història per recórrer, no?
Clar, són dos personatges que no sé si dialoguen literàriament en el teu llibre, però que tenen, evidentment, aspectes comuns, ara els comentarem. Però són dos personatges que, ho dèiem al principi, vivien als marges, i jo crec que també va ser una decisió bastant personal viure en aquests marges. Vull dir, està bé que la societat era la que era, segurament tampoc han canviat massa sí. Després de dècades, però són dos personatges amb una personalitat molt forta, per començar.
Sí, jo penso que absolutament és així, que ells volgueren ser així. De fet, crec que una de les curiositats del llibre és veure com en Nicolau, quan mor, que mor tot sol a casa seva, que fins i tot ha d'entrar la policia, una veïnada diu que fa dies que no l'ha vist, el troben, i ho diu el diari, estirat en el llit, talment vestit com era, no? Però, ostres, no sé, això t'ho dona a entendre moltes coses. I després, per altra banda, na Simona, que era d'aquesta manera, que quan arribava a un poble, perquè ella era marxando i venia coses pels pobles, i de, jo crec que també era com una tradició, no? Que arribava na Simona i la colla de lots anaven en el tren i l'esperaven
i la rebien,
i ella... és vera que en qualque moment tenim dades de que havien patit agressions i coses d'aquestes, però ells també se reivindicaven i vivien d'aquesta manera, pens també que perquè volien, no?
Nicolau era venedor de calcetins, bàsicament. Mm-hmm. Simona venia castanyes, avellanes, sí. Cocos, també.
Sí.
Això també els unia. Clar, és vera que està més documentat per Ventura, més documentada la vida de Nicolau, que en diferents moments dius que era com un consentit del franquisme, segurament per al seu caire religiós, també. O sigui, era practicant, i això, per tant, se li perdonava l'altra vessant seva.
Sí, i penso que també passa una mica que era un personatge que exteriorment se'l ridiculitzava, i també era generar un estigma de dir com que la homosexualitat estava representada amb el ridícul, encara que ell, per la seva banda, no ho percebia d'aquesta manera, segurament, no? Però penso que va en aquest sentit, no? Com que socialment, i amb això també hi va participar molt la premsa satírica de l'època, no?
Ara en parlarem.
De fer-li moltes cançonetes i moltes coses que separaven molt el que era el rol de la dona i el rol de l'home, i que en Nicolau transgredís això era una cosa que no els hi quadrava massa, no?
Va tenir problemes legals en la justícia, perquè hi ha una curiositat, mira, que jo tampoc sabia, la tan esmentada llei de Vagos y Maleantes, antes que tots atribuïn en Franco, resulta que és de la República.
Sí, lo que...
Després se va canviar, clar.
Sí, després va canviar, sí. És vera que durant la República no hi havia cap menció en el tema de l'homosexualitat, ni res de tot això. I després, de fet, diria que hi ha un temps, durant el franquisme, que no hi ha una repressió, diguéssim, legal, però després, més endavant, s'arriba en aquesta època, totes aquestes teràpies de conversió i totes aquestes coses que se'ls recona molt més. I jo, com a curiositat, perquè, clar, en aquell llibre me passa que, per exemple, la meva predina ha conegut en Nicolau, per tant, la meva responsabilitat és més grossa, no? L'ha llegit i li ha agradat, això. Sí. Això és important.
No t'ha corregit res.
Sí, i ella moltes vegades me contava que ell anava amb mitja sella afaitada, que era un poc la repressió que els hi feien com a l'estigma, precisament, sí, perquè tothom, perquè la gent ho veiés, no?
Clar, en el llibre Sociologia, Història, parlant de la premsa satírica, tenia tant de poder, perquè fins i tot en Berga, en Joan Mar, se querella contra el Mascle Ros per una sèrie de comentaris que fa, i és una premsa especialment incisiva amb el personatge de Nicolau. S'arriba a fer fins i tot una obra de teatre, deia.
Sí, sí. O sigui, la premsa satírica a l'època, penso que devia tenir així bastanta tirada i lectors, de fet devia ser una manera d'entretenir-te, una manera com a dos i més bé privat, i és vera que se feia crítica de tota mena, però en Nicolau hi ha un recorregut bastant llarg, i se passa un moment on hi ha una difamació, no?, del personatge, de que en el Mascle Ros, que era en Jordi Rosselló, en Jordi Martí Rosselló, que quan vol criticar en Joan Marc, el que fa és atribuir-li l'homosexualitat, no? I hi ha un moment que diu, vaig anar en esport de Palma i va arribar en Nicolau. I hi ha com un malentès en el qual se dona a entendre que el seu amant, el que havia anat a Barcelona, era en Joan Marc, no? I després se diu que és fals. I arriba un moment que se querella, fins i tot, en Joan Marc davant d'aquesta difamació. Però no només jo he pogut accedir en aquestes cançonetes, però sabeu que part d'això també li va dedicar una altra petita peça teatral on hi havia aquestes insinuacions.
Clar, Foc i Fum, no?
Seria sí, Foc i Fum i En Xerrim, també.
Serien les altre publicacions també, més destacades de l'època. En Nicolau, que ho hem dit, arriba a ser un personatge de teatre i la seva història se representa al Teatre La Marina de Santa Catalina. És allò que és ara el Maruja Alfaro Mariterra?
Això no ho sé cert, la veritat, no ho sé cert.
M'ha cridat l'atenció el nom.
Sí, no? Sí, podria ser que se correspongués, però sí, això la data que tenc és aquesta, el que no sé exactament a on se situava. I clar, pensar en el personatge de Nicolau, que això que parlam, els anys 10, quasi 20, no? I com és protagonista d'aquesta petita obra de teatre, no?
Clar, anem a esmentar, citar frases, idees de diferents personatges de l'època, historiadors, escriptors, en Gafín, per exemple, diu, todos le apreciaban en el fondo, muy en el fondo, però després va ser una figura que se le va recordar, però d'una manera bastant interessada. Miquel Fortesa, per exemple, afirma no era homosexual, tot era màrqueting per vendre més calcetins. Clar, és com molt maquiavèlic, però tu no li dones massa credibilitat en aquesta versió,
no.
Però està allà. I na Concha Fortesa diu, era venedor per acostar-se als homes. O sigui que al final això de vendre per aquesta gent era com una excusa, o per una cosa o per una altra.
Sí, hi ha diferents versions, perquè clar, no sabem 100% com era la seva vida, però després també hi ha una versió que diu que ell realment era ric perquè havia heredat una herència de la seva tia o una cosa d'aquestes, no? I o que això ho feia per excusa o que... Fins i tot també sabeu que hi va haver un moment donat que venia objectes antics o d'antiquari i aquestes coses. No se sap ben bé de la seva vida. Jo he posat aquestes dades, però no me bany perquè com a historiadora intensa, rigorosa, i fins que no tenc una conclusió total, no trec una conclusió, no?
Molt bé. Xerrant d'en Simona, jo me sembla... T'he de reconèixer que m'he quedat en les ganes de saber més d'aquest personatge. Supos que hi ha poca documentació, venia que vas dir avellanes, castanyes, cocos, ho hem dit abans, era d'aspecte, diguem, ara se diria poc normatiu, masculina, no?
Sí,
no?
Sí.
I a més republicana.
Sí.
Obertament republicana, o sigui, era xueta.
Sí.
Amb aquest aspecte republicana, supos que en molts moments de la seva vida tenia com un triple estigma.
Sí, exacte, i damunt molt protagonista, perquè fins i tot hi ha un moment on vaig trobar que s'havia difós, que els partits més conservadors l'havien intentat sobornar perquè se fes del seu partit. I qualque cosa aquesta, com si ella fos un personatge tan popular que tingués influència, no? Ah. Era una cosa que circulava. I llavors també hi ha una petita anècdota que és un poc curiosa, no? Que se contava el diari, no? Que hi havia hagut un home que s'havia covat al mig del carrer i que un capellà havia dit, ai, en aquest home li han de donar la bendició i qualque cosa. I ella va dir, no, aquest home el que ha de menester és un bon plat de brou i menjar, no? I ella també feia aquesta crítica religiosa, també, a qui se dona a entendre i se dona a entendre a diferents moments. I, com has dit, és vera que d'Anna Simona no tenim tantes dades, perquè, a més, és que és un personatge anterior, fins i tot, en Nicolau.
Sí, sí, sí. T'has deixat fascinar per aquests dos personatges? O diguem que la teva vessant de doctora en història te genera una distància brechtiana sobre que escrius?
Sí, la veritat és que a vegada també t'has de fascinar amb aquestes coses o amb les cançonetes, amb tot, no? Perquè, a més, quan més vas descobrint, dius, ostres, és que això és molt interessant, perquè tu, a més, ets el primer lector, no? I dius, ostres, és que això... I penses en persones, en altres investigadors, en els que has parlat, i dius, ostres, li vaig a compartir perquè això és una cosa que hem parlat, no? I, òbviament que sí, a part de que realment és un assaig històric on jo intent només posar les coses que tenc comprovades, però a la vegada penso que són dos personatges que tenen també un pes literari, per dir-ho de qualque manera, no?
Assumeixes de bon grau la responsabilitat d'estirar, diguem, del carro que duen el present la història de Xuetes? Perquè ets conscient d'això, no?
Sí.
Que ara mateix que t'has convertit en un referent.
Sí, bueno, m'he convertit en un referent, però jo, sobretot, sempre dic una cosa, i és que anima tothom a que investigui de Xuetes, perquè tant de bo poguéssim tenir un grup d'investigació i que poguéssim debatre i que qualcú més tragués una cosa i poder contrastar, perquè això sempre és el millor. I, de fet, quan vaig començar a escriure el llibre, vaig començar així, perquè jo vaig establir un diàleg realment amb en Miquel Fortesa, perquè quan arrib tant en Nicolau com en Simona també és gràcies a ell, a pesar de que no han coincidit cronològicament, com que ja ha deixat el seu llibre, jo he pogut fer un diàleg amb ell, no? Perquè a lo millor si no els hagués vist junts en el seu capítol, en cap moment hagués pensat que tenien una connexió, a pesar d'aquella nota peu de pàgina que vaig veure aquell dia, no?
L'has trobada.
Sí.
Hi ha hagut intents, hi ha hagut una obra de teatre d'Iguana, Fills de Vida, que després s'havia de convertir en un espectacle, diguem, més gran, fins i tot, que s'havia de dir l'estigma, precisament, que al final no se va poder fer. Vull dir que per ventura sí que la part històrica i la part més creativa, escènica, en aquest cas, poden convergir en qualque moment, no?
Sí, és una cosa que pot ser molt interessant. De fet, són projectes que s'han dut a terme, que també a nivell de documentals, a nivell de reportatges i de moltes d'aquestes coses, no? Però crec que també és molt important ressenyar, a lo millor perquè jo ven d'aquest món, que és molt important també que l'acadèmia, la universitat, s'impliqui en aquest tema, perquè és un tema que ni tan sols està en els currículums escolars, de moment, ni tampoc, diguéssim, que tingui un pes dins el grau d'història que jo he cursat aquí. O sigui, pens que hi ha d'haver també aquesta implicació de que és un tema prou seriós com per impulsar que hi hagi aquestes línies d'investigació.
I deia sobre Nicolau Maria Teina Simona, biografia dels Xuetes dissidents, editat per Muntaner. Laura Miró, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
A més, un llibre, un assaig dedicat a ton pare.
Sí.
Que també s'ha de dir.
Res. Sí.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Sí.
Gràcies, Laura.
Gràcies. Must be somewhere to be found instead of concrete jungle where she lives in this artist. Oh Lord of mercy, concrete jungle. Oh master, can you got to do your best? Chains around my feet, but I'm not free. Whoa. I know I am bound in captivity.
Ràdio és història.
Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per la que vol i per seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
Again. Here I am, locked up in love again.
When I look for my baby, you know I ain't got no friends. Come on, baby, let's make love tonight. I say, yeah, let's make love tonight. When we get together, baby, everything gonna be alright.
Sí, sí, 34, música en directe. Així de bé sonen Los Peligrosos Gentlemen. Ignasi Simó, bou i harmònica. Com estàs, Ignasi?
Molt bé.
Balta Bordó i aquesta meravellosa guitarra. El 50... Com estàs, Balta?
Molt bé, moltes gràcies.
El 50% juntament amb Pablo Di Salvo i David Soldavini d'aquesta banda absolutament meravellosa, Visca el Blues, i que aguanti sempre. Tens 7 harmòniques, sí. Ignasi. Cada tema té la seva o com va la cosa?
Bé, pots tocar amb diverses tonalitats en cada harmònica, però normalment sí, cada tema té...
Quantes en tens en total?
20, una cosa així.
En quina fase està Los Peligrosos Gentlemen? Com està ara mateix? Sentirem cançons del disc, el darrer, supos que heu tret. I ara mateix?
Pues ara mateix és moment de pensar en gravar el proper, perquè ja fa... Aquest va ser post-pandèmic.
Post-pandèmic.
Que va estar molt bé perquè ens van deixar un espai molt xulo, una mansió buida, però molt gran i molt interessant. I vàrem estar gravant més músics aquí. Com has dit, som un quartet en principi, però fem actuacions de duo, que és el que avui en dia és menys complicat.
I el que més
de vegades en trio, amb en Pablo en el baix, amb en Gori Mates en el Hammond, que està en el disco, igual que estan tocant el piano i el Hammond, igual que en Lorenz Barceló tocant el Hammond, i en Pep Garau tocant la trompeta.
Una gran família, no?
I en Miquel Àngel Rigo tocant el saxo. Sí, sí, crec que no m'ho oblido de ningú.
Escoltant de fons les cançons, el tema de Happy in Hell, aquest disc de Los Peligrosos Gentlemen post-pandèmic, però que podem escoltar. Ignasi, com està el panorama, el mapa del blues, diguem, a Mallorca, les illes en general, no? Jo crec que és un gènere de resistència, pràcticament, en aquest moment.
Bé, sí, 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 ha anat evolucionant i s'ha aturat. Vull dir, jo crec que hi va una època gloriosa dins això, supos que quan també hi havia el Bluesville, que feia que vengués gent de fora a tocar, a compartir això, va ser una experiència que va fer que el blues se posés un poc més de moda, no?
Totalment.
I bé, ara el problema jo crec que no és el blues, que és la música en directe en general, vull dir, hi ha pocs espais on tocar, on fer bona música. Cada vegada més la música en directe se pensa com un entreteniment i no com un art, i això crec que no mos fa bé.
Clar, m'agrada que hagis estat tu que hagis tret el tema del Bluesville, perquè jo no som massa nostàlgic, però si hi ha un local a Palma que enyor, i l'enyor ja des de fa més d'una dècada que no existeix, és el Bluesville. Deus estar una mica cansat de ser l'Ignasi del Bluesville, imagino, o no? O dus amb con honor, que diu.
Bueno, ni con honor ni sense, vull dir, ja és part de la meva vida, està clar, jo vaig estar allà de 8 anys i no ho puc evitar. El que passa és que jo sí que no som gent nostàlgic, o sigui, jo no tornaria enrere. No. Jo em faria un de nou, però recuperar aquell no.
Bueno, és irrepetible aquell Bluesville, no? L'ambient que se creava, sí. El diàleg entre músics i públic, entre mateixos músics, no sé, per allà han passat gent que després ha guanyat Grammys, com la Concha Wicca, per exemple, jo l'he vist d'allà.
Sí, sí.
Vull dir que, i clar, Balta, ara allò que deia en Ignasi, no? És que pràcticament no queden locals per actuar, per fer concerts.
Bueno, hi ha quatre coses. Hi ha algunes iniciatives molt interessants, com la gent de Sescat, de Manacor, que són els mateixos músics que s'han juntat. Sí. Hi ha molts de músics nous que estan estudiant en el conservatori d'aquí o de Barcelona i estudien jazz.
Sí, sí, no, i molt talent, preparats. Moltíssim, i bandes, imagina't.
Jo em preocupo una mica per ells, perquè ara no és fàcil començar. Quan van començar nosaltres, hi havia un circuit més o menys muntat. Jo sempre he sentit parlar de que abans sempre era millor, no?
Sí, bueno, això és la nostàlgia,
digueu, la melancònia. Sí, però d'alguna manera, bueno, a Titós hi havia tres orquestres contratades, hi havia 60 músics en nòmina.
Clar.
I això sembla ciència-ficció. Ja no ara, sinó en qualsevol moment. I tocaven Louis Armstrong que Síndigo, que era un bar petit, i, vull dir, passaven coses en aquesta ciutat.
Passaven coses,
tu. Han passat moltes coses en Jimi Hendrix, l'únic lloc que va tocar d'Espanya. Va ser aquí, també, a Gomila i tal. I tot això, bueno, hi ha una part que sí s'està perdent, però no quedarà alguna cosa sempre queda. Hi ha volies que no, si hi ha un circuit, però hi ha molta competència, són molts de músics, i ja no en parlem si comptem les que venen a fer la temporada d'hotels i tota aquesta cosa, que són moltíssims.
I circuit de blues específicament, a l'estat espanyol, per exemple, a festivals...
Hi ha molts de festivals, més que mai, sí, però menys sales que mai. I sobretot, jo estic notant... Jo fa 10 anys vaig partir cap a Barcelona, 2 anys després de tancar Bluesville. Uh-huh. Una mica per això també, perquè... per cercar circuit i tot això. I ara veig que està passant una mica mateix a Barcelona, que les ciutats s'estan tornant una cosa molt turística, molt comercial, molt estàndard, diguem. I, en canvi, en els pobles és on la gent té una mica més de flexibilitat, o pels horaris, o per... hi ha menys veïns, o tot se pot parlar, però a la ciutat és molt difícil negociar. Entre sí, la burocràcia i els veïns i tot això.
Clar.
En canvi, en els pobles sí que, tant allà com aquí, que estic veient que... Sí. Que hi ha, encara hi ha una mica de comunitat de la gent, i la gent respon. Sobretot hi van tocar Can Liro, també, Manacor, que està molt bé.
Que manté també una programació estable i molt interessant.
Sí, o sigui que alguns llocs ja s'ha dit que l'inicialem, que hi solen tocar. Hi ha els Jazz Lounge d'aquí a Palma, que ens dona també alguna data cada mes.
Els d'Or 13, aquí a Palma.
Els d'Or 13, sí, que han canviat també de...
I alguna cosa així... puntual més, alguna...
Clar, és un mal... Jo quan xerro d'això i he vinculat a Palma, som conscient que no és només un problema de Palma. Jo, el de repic que vaig estar a Granada, que feia 6 o 7 anys, de 4 o 5 locals de música en directe que jo vaig conèixer les vegades que he anat a aquella ciutat, ara són tots menys un tablao flamencos, per exemple. Hosti. Vull dir, i per guiris, clar, efectivament, els granaïnos no van un tablao flamenco, i te xerro de Granada.
És una...
que és la cura de l'indi, sí, sí, de moltes coses més.
És una mica paradòxic que aquest tant de turisme no sé res que és. És un símptoma d'algo, no?
Jo crec que és un mal enfoc, perquè ahir, per exemple, que tocava en Ben Harper, hi havia un gran públic turista. I van anar a veure en Ben Harper, lo qual vull dir que si les ofereixen música de qualitat a locals, també aniran. Uh-huh. El problema és que la gent s'estima més fer patxanga o lo qual li vulguis dir, i que la gent s'engati i passar de fer un pot de cultura.
En quin projectes estàs, a part de les Pleigos Orientes, Balta, per exemple? Perquè supos que compagines, no?, un parell.
Sí, com dic, vaig i venc de Barcelona, i tinc allà un quartet, que tenim un disc també, se diu Balta Boy and the Bad Boys, que hi ha en Víctor Puertas, que és un gran harmonicista, però en jo està de cantant i d'organista, tocant sorga Hammond, que també toques baix, o sigui, fa triple feina. I en Arnau Julià, que és el bateria que toca amb el Motis i el Chamorro, la big band de Sant Adrià.
De Sant Adrià, sí, que també té el seu...
I viatja per tot el món. I en Nil Mujal, que és un gran saxofonista, que d'aquí un mes el volen dur cap aquí a fer un quant concerts. I a part d'això, fa uns anys tinc un projecte amb un cantant i pianista italià de Milán, que és lo de Can Liro, que van tocar fa unes setmanes. I amb ell tenim ja un disc gravat en el mercat, 2 més a punt de sortir, i a més, amb aquesta banda el van presentar a l'European Blues Challenge, que ve a ser l'Eurovisió del blues, i varen guanyar entre tantes bandes d'Espanya, van seleccionar 4 per tocar en el Festival de Blues a Bilbao l'estiu passat, i allà van triar nosaltres per anar a Polònia el mes que ve, a l'abril, hem d'anar a Polònia.
Te'n vas a Polònia.
I hi ha 24 països, 24 bandes, 12 dijous, 12 divendres,
i dissabte
toquen...
I d'estarem molt pendents de... Sí.
I amb aquest projecte estic sortint bastant i viatjant una mica.
Nina, sí?
Jo, bueno, a part dels Peligrosos, estic amb en Daniel Roth, un pianista americà, fa molts anys que està aquí,
en Pablo Di Salvo també en el baix, això coincideix en les dues bandes, i en Pau Ginart a la bateria, amb una banda que se diu The Kings of New Orleans, que hem estat èpoques que no tocàvem.
Sí, això t'ho va dir, tornant, no?
Ara han tornat, sí, ara han tornat. Èpoques, no sé per què o per què no, supos que per falta de bolos moltes vegades, però ara han tornat a arrencar i bé, moltes ganes. És una cosa que dins es, entra un poc dins el món del blues, però és bastant diferent el repertori i un altre. Però això és una altra manera de cantar, una altra manera de prendre aquesta música.
I la teva vessant de promotor generador, diguem, de coses que passen, com deia abans, perquè a Formentera organitzaves un festival de guitarra,
segues,
no?
Segues. Guitarres de Formentera. Crec que enguany són 16 o 17 anys, que ho fa. Sí, perquè hi va la pandèmia...
Jo te veig igual que quan anava al Bluesville, no sé si és que, clar, és també un escut, no?, protegir-me jo mateix, que m'ho vull veure també a la manca.
Home, no tenies la barba grisa, però...
No, jo tampoc, sí. No tenia ni barba.
Però, bueno, en quant a ganes de fer coses, sí, sempre n'hi ha. I si aconsegués trobar un local, que per mi és una cosa molt difícil, tinc pensat tornar a obrir un local de molt
diferent.
Sí? Sí, ja fa un parell d'anys.
Per favor.
Fa un parell d'anys, el que passa és que és una...
Però estàs en cerca activa d'aquest local.
Sí.
Amb possibilitats ja...
No, perquè cada cosa que trobes és supercomplicat.
Per favor, 971-13-99-00, si coneixeu locals adaptats o adaptables a fer música en directe que ni Ignasi si m'ho pugui agafar, cridau, perquè falta en fa. Estem escoltant aquests temes de Happy and Hell, perquè sos gentleman, però volem escoltar un segon tema aquí en directe als estudis que mos presentau. Falta.
Una cançó de Magic Sam, un tipus de Chicago que va morir molt jove, i la cançó se diu Give Me Time.
Vinga.
I've been watching you, oh, every day, standing on a corner, watching you pass my way. But give me time, I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. My friends all say to me that I was a fool. Loving you, baby, Lord, while you were honest too. But give me time. I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. You don't know me, baby, and I know it's true. But I don't want nobody else. If I give you, I've been loving you. Oh, every day, standing on a corner, watching you pass my way. But give me time, I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. I don't want nobody else. If I
or every day, standing on a corner, watching you pass my way. But give me time, I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. Babe, you look so fine. I'm gonna make you mine. Babe, you look so fine now, babe. I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine.
Quina meravella. Estimat, m'heu transportat a un motel de carretera de l'Amèrica profunda, d'aquells que obris la porta i només poden passar coses bones, o no, però passar coses. Heu vist The Sinners, per exemple? La pel·lícula The Sinners, l'heu vista?
No.
El blues té una, un pes essencial. Molt potent. Men sí, també a través de... és la pel·lícula de la història dels Oscars més nominada, més candidatura. Ja veurem quantes s'endú. Aquest diumenge és la gala dels premis. I, però jo crec que també pot servir per dur el blues al lloc que se mereix també les noves generacions.
Ho haurem de veure.
Los Peligrosos Gentlemen, gràcies. Gràcies per... I no afluixeu, per favor, perquè gràcies. Sou més importants que mai. Gràcies.
Gràcies.
Ràdio Os, actualitat.
Diumenge a les 12 segueix el futbol balear.
Bon dia, benvinguts a Espostres en Joc.
Amb Espostres en Joc.
Amb els partits Atlètic Balears, Atlètic Lleida.
Barbastre, Andràs.
Poblense, Reus.
València B, Societat Esportiva Eivissa.
I Porreres, Terrassa.
I a les dues, la transmissió des de l'estadi de Sant Moix del partit de primera divisió Real Mallorca Espanyol.
Tots en directe a la ràdio pública i també ens podreu seguir al YouTube d'Esports i Vetres.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
I donem en veig directament, perquè queden 7 minutets per acabar el programa. Hem fet una mica tard avui en l'agenda, però començant aquestes propostes dels pròxims dies. Anna Gornés, Menorca, com estàs?
Com va?
Vinga, jo dalt.
Ui, que no te'n veu.
Sí, això t'anava a dir.
Com va?
Ànim, ànim.
Vinga, avui hi ha un cabaret transfeminista que es diu Cossos en Revolta. Això és en el Teatre d'Esborn a les 8:30 i organitza Acir Caos. Super recomanat, venen artistes de per tot i fa molt bona pinta. Socim, en sata temporada, l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca ho fa cada setmana amb una proposta que es diu Orígens, amb peces de Bach i Rameau. Ho fan avui i diumenge, avui a Sorfeo Maunes i diumenge en el Teatre d'Esborg. Després, cada setmana, tenim una jornada sobre habitatges superinteressants, les Montes Cercle d'Economia de Menorca. Eren avui cap vespre, que ja no hi arribem a temps, però demà de matí hi ha una taula redona amb diverses entitats i persones implicades amb la causa, i és a l'Ateneu de Mo, demà a les 9:30. Serà totes de matí. I després, la meva recomanació estrella de cap de setmana és Casting Lear. És una proposta d'en Andrea Jiménez, que va guanyar el Premi Max 2025 a millor espectacle. I és una adaptació molt lliure de Casting Lear, que és interpretat cada vegada per un actor diferent, que no ha assajat ni s'ha preparat, i de fet el públic tampoc sap qui serà aquest intèrpret i ho descobreix allà mateix en escena.
Això t'anava a dir, que no se sap, no, qui serà.
No, és tot un experiment, i en Andrea ho dirigeix també en directe.
Molt bé. Sí, senyor, m'han xerrat molt bé d'aquest espectacle.
Té molt bona pinta, i a més és una reflexió sobre la relació amb els pares, que sempre hi ha, que està dient...
Vaig intentar anar a Madrid a veure-la, però no quedaven entrades. O sigui que, és que sou a Menorca, ja sabeu. Alguna cosa més?
Em queden unes poquetes per demà, en el Teatre d'Esbord. I tancam diumenge amb Lates, que és un espectacle d'equilibrisme i circ, també, en el Teatre Principal de Maó, les 6 es cap vespre. És una proposta més familiar i ho fa companyia de Clic. Molt guapo, també.
Molt bé. I a Eivissa Formentera, David Ventura, com estàs? Què tenim avui?
Molt bé, anem rapidet. Mira, avui a les 8 de la tarda tenim teatre, perquè arriba l'obra Llanto i Veneno, de Daniela Moya. Un diàleg són Teli Hurtado i Daniela Moya. S'ha plantejat de la companyia Cuerpos de Sueños, s'ha plantejat com un diàleg entre Eva i la Cert. Una vegada ella ja ha estat expulsat del paradís terrenal. Això serà a les 8 de la tarda al Centre Cultural de Jesús. Durant aquest cap de setmana hi ha diverses cites musicals. Demà, per exemple, es fa un gran homenatge al músic Ramon Bufí, un dels músics més estimats en aquesta illa, que durant dècades va estar formant part de moltíssims grups musicals d'aquí, d'Eivissa. I demà, des de les 12 del migdia i fins a mitjanit, a la plaça del Campito, davant de l'Associació de Vecins de Platja d'en Bossa, hi haurà música amb les actuacions d'Aiquilla, Canalles, El Guateque, en David Serra, de Joven Dolores, Endèmics, també les fer una dotzena de grups fins a la mitjanit. Demà també tenim dos concursos d'aquestos gastronòmics, que també hi ha grups que toquen. La Fira del Pol va a Sant Josep i la del Jarret a Sant Olari. A Sant Josep actuaran els Blues Mafia, Los del Varadero, i acabarà la nit el DJ Trapella. S'ha de dir... hi ha dos propostes més. Una, la meva favorita. El diumenge, el Festival Mal del Cap porta a dos humoristes i quasi filòsofs, també. Per una banda, Ignatius Ferrai, i per l'altra, Irene Minovas. Oferiran els seus monòlegs a partir de les 7 de la tarda a Can Ventosa. I l'altra proposta són de microteatres de píndoles teatrals, al Bistro Café La Vila. Tres peces dirigides per Ana Chantal Zanou, Ocasión el Avión y Punto y La Mujer Invisible. La podeu veure això mateix, al Bistro Café La Vila.
Vinga, moltes coses perquè cap de setmana hi vés a Formentera. Gavi Rodas, capitán, com estàs?
Muy bien.
A Mallorca, quina és la teva selecció?
Mira, mi recomendación estrella pasa por Calonge. Mañana en la Iglesia Bella, de este núcleo del sur de Mallorca, actúa The Deaf Buffaloes, que es un trío que adicto a los sonidos country, rock y folk. Presentan disco nuevo, País.
Molt bé.
¿Vols
escoltar-los un segonet?
Me encantaría.
Venga, Deaf Buffaloes.
Els importa només fer calaix, d'això li diuen progressi benestar, i no protestis, no diguis res més.
¿Qué más cosas, Gaby?
También entre el folk, el rock y el jazz se mueve Sedas, que es una formación nueva, de nuevo cuño. Presentan su primer trabajo este domingo a las 12 de la mañana, que es un horario divertido, en el Auditorio de Alcudia. Si te gusta la psicodelia, el rock y el flamenco, pues mañana sábado en Slemi está Derby Motoretas Burrito Cachimba con su nuevo disco, Bolsa Amarilla y Piedra Potente. Y bueno, también hay actuaciones punk, como sería donde siempre suele ser habitual, en la Factoría del Show. Mañana sábado a partir de las 9:30 actúan Bomba X. Y acabo con dos cositas, también de flamenco, la apertura hoy mismo del Festival Flamenco Paco de Lucía Mallorca, que hace la gala inaugural a partir de les 8 con María Terremoto i la Mala Rodríguez.
Molt bé, i de moltes propostes a totes les illes. Anna, moltes gràcies. Cuida d'aquesta bou.
Vinga.
David, gràcies.
Salut.
Gavi Rodas. I do, precisament en Derbi Moteretas, Burrito Cachimba, acabant el programa d'avui també la setmana. Ja sabeu que a les 7, res, en minutet i mitja, arriben les notícies amb Aina Sureda, tot l'equip d'informatius d'IV3 en ràdio. Bon cap de setmana a tothom. Tornem dilluns a les 6. Think of the kids, think of fetch a pillow for his head. The man who walks behind, the man who whispers in my ear. The man colored in my fear, gonna be useful in space. A guy can't have too many friends. The Royal Route 302. I'll be there and I'll be waiting for you. I shall be a ditch digger. Business is business when the sheet slides from your chest. It helps to have a reason when you're fondling the breasts of the wife of the guy with the knife against your neck. How far she got her hooks in you on slow carriage rides through the park. El govern